Les 5 de la tarda, 8 minuts, continua aquesta compareixença de premsa de Josep Maria Argimon. La podem ara mateix escoltar. Concretament ara parla la doctora Glòria Cereza.
Ja dic, freqüent, des de luego no ho és.
Gràcies. Següent pregunta, Gemma Garrido, del diari.
Estem en roda de premsa, ara anirem amb més detalls. Tot això, què ha explicat fins ara el secretari de Salut Pública? Doncs reivindica el missatge de l'Agència Europea del Medicament i diu que la vacuna d'AstraZeneca té més beneficis que riscos. En una roda de premsa que, repeteixo, encara està responent preguntes, ha explicat que la decisió d'aturar la vacunació ha estat, no d'ell, sinó dels estats.
Repeteixo, inferior al que seria la incidència esperada fora d'un context, sense tenir en compte la vacunació. Aquesta és una dada prou important, però també és cert que, des d'aquest punt de vista, també l'EMA és necessari que estudiï molt a fons, des del punt de vista clínic, epidemiològic, tots aquests, i també des d'un punt de vista logístic i de producció, si són uns lots, no uns lots, si pot haver-hi alguna relació amb la manufacturació, amb com es manufactura, etc. Molt en profunditat aquests casos.
L'agència, què diu l'EMA, com diu el doctor Argimon? L'Agència Europea del Medicament també ha defensat la vacuna d'AstraZeneca. A l'espera dels resultats definitius, la directora executiva d'aquest organisme, Emer Cook, ha assegurat aquest migdia que per ara no s'ha pogut demostrar que la vacuna provoqui aquests efectes secundaris.
Vull accentuar que en el present no hi ha cap indicació que la vacuna ha provocat aquestes malalties. No van aparèixer en els assajos clínics i no estan a la llista d'efectes secundaris coneguts o esperats amb aquesta vacuna. El número de trombosis i embòlies entre la població vacunada sembla no ser superior que en la població general.
L'Agència Europea del Medicament estan convençuts que els beneficis de la vacuna d'AstraZeneca superen els riscos.
Les vacunes contra la Covid-19 ajuden a protegir les persones de malaltia i aquesta és una consideració molt important en la nostra valoració dels beneficis i riscos. Per tant, mentre la investigació està en marxa, encara estem fermament convençuts que els beneficis d'AstraZeneca en prevenir la Covid-19 amb la disminució del risc d'hospitalització són molt superiors als efectes secundaris.
Són, com dèiem, les 5 de la tarda, 11 minuts. Saludem ja el Josep Corbella, periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut. Josep, bona tarda.
Molt bona tarda.
I també saludem a la redactora d'informatius, la Laia Colomer. Laia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Laia Colomer, que està seguint aquesta roda de premsa, les fa curtes, Sergi Bon, portem una hora i encara estem amb pregunta-resposta. Quins són els titulars més destacats d'aquesta roda de premsa del secretari de Salut Pública, Laia?
Doncs ha estat una roda de premsa que fonamentalment ha parlat del tema sobre la vacuna d'AstraZeneca. Recordem que el doctor Argimon amb la consellera Vergés ja van fer una altra roda de premsa ahir al vespre, tan bon punt es va conèixer la decisió de suspendre cautelarment i temporalment la vacunació amb AstraZeneca aquí a l'estat espanyol. I una mica el que ha volgut fer ara aquest migdia ha sigut repetir aquest missatge de tranquil·litat. Ha recordat que de moment a l'estat espanyol només s'ha detectat un cas d'aquesta trombosi poc habitual entre el milió de persones que s'han vacunat amb aquesta vacuna d'AstraZeneca i ha repetit això, no?, que a priori són menys casos que els que es detecten a la població general, però que al ser un tipus de trombosi poc freqüent, tan inhabitual, doncs és partidari que l'Agència Europea de Medicaments doncs avaluï tots els casos i pronunciï doncs les seves conclusions definitives, que està previst que això passi aquest dijous. I també ha preguntat doncs si el fet aquest, no?, que un mes després, un mes i poc després que comencés la vacunació amb AstraZeneca, s'hagi, els països hagin decidit aturar-la temporalment, si això pot donar una mica ales als moviments antivacunes i també doncs aquestes persones que diuen que potser s'havia corregut massa, no?, amb l'aprovació de vacunes. Doncs el doctor Argimon ha dit que el fet aquest, no?, que siguin tants pocs casos, un entre un milió de persones vacunades, és si en el cas de ser un efecte secundari no s'hauria pogut trobar en un assaig clínic ni en vacunes contra el coronavirus ni tampoc en qualsevol altre assaig clínic, perquè normalment es fan amb moltes menys persones. Si et sembla, Toni, sentim-lo.
I amb un mega assaig, com els que es poden fer en aquest sentit amb les vacunes, poden incloure 30, 40, 50.000 persones. Evidentment, si estem parlant d'esdeveniments adversos amb una freqüència d'un per un milió o de dos per un milió, Això, en un assaig clínic, difícilment apareixerà. Per això és tan important tot el sistema de farmacovigilància. Per això és tan important aquest sistema.
Doncs, com dèiem, això, no? Aquest missatge de tranquil·litat que ha volgut repetir el doctor Argimon, que de moment s'atura aquesta vacunació amb AstraZeneca a l'espera del que en els propers dies hagi de dir l'Agència Europea de Medicaments i de si l'agència doncs valida que la vacunació continua sent efectiva i segura, doncs es continuarà amb la vacunació en el punt on s'havia deixat.
Hi ha una qüestió, bueno, hi ha moltes qüestions que li preguntaré al Josep Corbella, però una d'elles és que l'Agència Europea del Medicament ha parlat d'una trentena de casos, Argimon, ha dit que s'han detectat 14 casos. Com és que hi ha aquesta diferència de xifres, Josep? Sí,
hi ha molta confusió.
Perquè són casos diferents, com si diguéssim. La setmana passada, si recordeu, alguns països de la Unió Europea ja van avisar, no, que entre les persones que havien vacunat havien detectat alguns casos de trombosi. Serien aquesta trentena. Els 14 que parla el doctor Argimon són els que s'han detectat en els últims dies, que són aquestes trombosis venoses cerebrals, que són molt poc habituals, a diferència doncs dels que s'havien detectat la setmana passada, que són doncs casos més habituals. I aquests 14 casos estarien repartits 11 en països de la Unió Europea que han administrat ja 6 milions de dosis de la vacuna d'AstraZeneca i 3 més que haurien aparegut al Regne Unit entre els 11 milions de dosis que han administrat d'AstraZeneca al país.
Laia, com queda ara el pla de vacunació? És a dir, queda aturat 15 dies? No sé si Argimon ha dit alguna cosa més de quan es reprendrà o ara mateix aquests 15 dies i veurem què és el que passa.
Doncs mira, el que volen deixar clar des de Salut és que el pla de vacunació continua amb les vacunes de Pfizer i les vacunes de Moderna. Només el que s'ha aturat temporalment és la vacunació amb AstraZeneca a l'espera de la decisió de l'Agència Europea de Medicaments. Per tant, s'atura la vacunació en els col·lectius essencials, aquelles persones com policies, mestres, fisioterapeutes, psicòlegs, que s'havia començat a vacunar amb AstraZeneca, però sí que continua la vacunació de les persones més vulnerables, dels majors de 80 anys, que precisament aquestes setmanes ja s'estan posant segons unes dosis. També continua la vacunació dels grans dependents que viuen a casa seva o estan en centres de dia. Tota aquesta vacunació continua i, de fet, el doctor Argimon ha apuntat que les seves previsions són de a l'abril poder començar la vacunació massiva i creuen, de moment, les seves previsions són que podrien arribar a rebre unes 400.000 dosis a la setmana. A partir de l'abril, un 40% de Pfizer, que són aquestes que van doncs, a les persones més vulnerables. Per tant, el missatge de Salut és aquest, que la vacunació, la campanya de vacunació continua amb les dosis de Pfizer i de Moderna que preveuen que el mes d'abril s'incrementin molt les entregues i de moment queda aturada la d'AstraZeneca, que és la que es posava als col·lectius essencials, als treballadors essencials, a l'espera de veure què és el que diu l'Agència Europea de Medicaments. De fet, en aquest sentit, també han fet una crida a la calma a les persones que ja han rebut la primera dosi d'AstraZeneca i que esperen rebre la segona perquè diuen que aquesta segona dosi no es fica fins a 12 setmanes després de la primera, per tant, hi ha cert marge de temps perquè l'EMA, l'Agència Europea de Medicaments, decideixi què passa amb la vacuna d'AstraZeneca i després doncs, moure fitxes i estudiar què és el que passa.
Ara, abans de posar punt i final a aquesta connexió, on repeteixo, la roda de premsa segueix, Argimon ha explicat també que estem estancats en el descens de contagis i ha demanat molta cautela per evitar que ens passi el que està passant. N'hem parlat aquí al programa a les 4 de la tarda a Itàlia o França. Quin ha estat aquest missatge, Laia?
Doncs el que ha dit el doctor Argimon és que en els últims dies, com deies, s'ha estancat el descens de contagis. Això vol dir que d'una setmana a l'altra pràcticament es detecten el mateix número de casos. Fins i tot ha dit que la velocitat de propagació, aquesta famosa RT, aquesta setmana es pot arribar a col·locar un altre cop a l'1. Diu que això vol dir doncs, que es baixa molt a poc i fins i tot que et mantens igual. I ha fet aquesta crida relacionada amb l'aixecament del confinament comarcal que va entrar en vigor ahir. El doctor Argimon ha demanat doncs, que sobretot es mantinguin no, aquestes recomanacions que fa Salut de només viatjar amb el grup Bombolla perquè una mica tot aquest repunt dels contagis que hi estan havent en països veïns doncs, no es traslladi cap aquí. Aquest ha estat el missatge de Josep Maria Argimon.
Que l'RT ens pujarà durant aquests dies, la tindrem, calculem, al voltant de l'1 i que estarem al voltant de 6.800, 6.700 casos al llarg d'aquesta setmana. És important, molt important, que mantinguem en aquest sentit totes les recomanacions que estem fent. Estem donant aire, certament necessitem aquest aire, i ho saben, el necessitem des del punt de vista social, des del punt de vista econòmic, però l'hem de contraposar amb el tema salut.
Molt bé, Laia. Doncs veig que, si més no, a través del canal 24 hores, el canal 324, perdó, ha acabat aquesta roda de premsa. Per tant, fins aquí aquesta compareixença del secretari de Salut. Laia Colomer, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau, bona tarda. Ara parlàvem de... Ara entrarem, reprendrem el fil de les vacunes, però abans, Josep Corbella, hem de donar aire. La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha posat avui sobre la taula la possibilitat de reobrir els bars i restaurants a l'horari de vespre-nit per poder oferir sopars. No sé, un té la sensació que anem molt bé i que estem entrant ja en una nova fase. A Catalunya la velocitat de contagi ha pujat a 0,95, com deia el doctor Argimon, però arriba Setmana Santa i diguéssim que les perspectives són bones. No sé, Josep Corbella, com ho veus? Jo estic una mica sorprès de la dinàmica en la que estem aquí i la dinàmica que tenim a països com, per exemple, Itàlia, que per cert n'hem parlat a la segona hora del programa.
Sí, Itàlia, França estan amb unes mesures molt més estrictes que les que tenim aquí, i no obstant això estan amb una incidència molt més elevada, i això vol dir que el que passa allà ens podria passar aquí. La tendència de les últimes setmanes ha estat bona, a Catalunya i al conjunt de l'estat espanyol ha estat bona. Hem anat baixant a poc, però constantment, però no estem fora de perill. Aleshores, si som capaços de mantenir aquesta tendència positiva més enllà de Setmana Santa, arribarem a mitjans d'abril amb les UCIs més buides que ara, ja s'estan buidant, amb una població vulnerable vacunada més nombrosa, i estarem en una molt bona situació per encarar, per tornar a tenir una primavera aquest any. Però hem d'arribar-hi. Aleshores, podria haver-hi una quarta onada? Home, ho va dir l'altre dia Fernando Simón a l'entrevista que va fer amb el Jordi Évole, va dir, puede empezar en cualquier momento. Per tant, hem d'anar amb compte. Si no fem les coses bé, pot començar. Si estem en un moment en què obrim més i la incidència puja, doncs estem en una situació de risc. Serem capaços de controlar aquest risc i que no se'ns desbordi una altra vegada? Doncs aquest és el repte que tenim ara.
En fi, pas a pas, veurem quina és l'incidència i què és el que marquen en aquest cas doncs, els indicadors els propers dies.
I sobre els comentaris de la consellera Budó,
sí.
Em sembla extremadament sorprenent. Anem a veure. Un govern ha de prendre les decisions d'una manera coherent. Això, el que té sentit és que les mesures d'obertura progressiva, gradual, que s'estan fent, les prengui el Procicat, es fa d'acord amb el Departament de Salut, i en aquell moment s'anunciïn. Em sembla surrealista i molt poc responsable que un representant del govern, de manera espontània, deixi anar una idea així, sense haver-la coordinat abans, sense haver coordinat aquest missatge abans amb el Procicat i amb el Departament de Salut.
Anem amb la qüestió de la vacuna. Hem escoltat el que ha dit el Josep Maria Argimon i ara ja li pregunto al Josep Corbella. No? Ahir comentava a última hora del programa que la suspensió temporal de la vacuna amb AstraZeneca és una decisió política, deia Josep, però que s'havien d'investigar els casos de tromboembolisme detectats entre els vacunats. Si et sembla, expliquem primer què és aquests casos, que és exactament la trombosi venosa cerebral.
Sí, reprenc el fil del que estava explicant la Laia, que ho ha explicat, penso que molt correctament. Hi ha dos problemes diferents. Un que va emergir la setmana passada, que hi és del qual estàvem parlant ahir quan vam parlar el programa, que era, es diu la trombosi venosa profunda, que això sol passar a venes de les extremitats, sovint a les cames, se'n pot desprendre un fragment d'un coàgul de sang i causar una embòlia pulmonar. Això és un problema que no és que sigui freqüent, però cada dia els grans hospitals se'n veuen de casos d'aquest tipus de casos. Aquest és el motiu inicial pel qual Dinamarca la setmana passada es van començar a suspendre cautelarment les vacunacions. Aleshores, ahir a la tarda, després de parlar el programa, va resultar que hi ha un segon problema, que és aquesta trombosi venosa del cervell, que es produeix en el cervell. D'això n'hi ha hagut casos a Alemanya, n'hi ha hagut un cas a Espanya, i és això que comentava avui el doctor Argimon, que se n'han detectat, crec que ha dit, 14 casos entre 17 milions de persones vacunades a Europa. Bé, això és un problema molt
17
més...
17 o 30?
ha dit 17, són 6 a la Unió Europea i 11 al Regne Unit. Els sumes surten 17 milions de persones vacunades. Mm. I en surt, si són 14 casos, entre 17 milions de persones, de l'ordre de 1 per milió. Aleshores, això és un problema extremadament infreqüent, d'això no se'n veuen cada dia als hospitals, però aquesta incidència que tenim de 1 per milió aproximadament amb les vacunes després de 1-2 mesos vacunant entre el Regne Unit i l'Europa continental i la Unió Europea és una mica superior al que esperaries a la població general. No gaire superior, la població general esperaries, ho vaig estar revisant ahir la nit precisament, entre 3 i 4 casos per milió a l'any, i això ens donaria doncs 10-15, unes 4 vegades més, segueix sent molt, molt, molt excepcional. I aquest és el segon problema. Aleshores, de què es tracta? Doncs es tracta de la formació d'un coàgul de sang, un trombe, a les venes, a un tipus de venes que estan a l'interior del crani. I això pot tenir... pot causar problemes greus si no es tracta de manera amb una certa urgència. No és una urgència tan ràpida com poden ser, com depèn quins ictus, però és un problema que s'ha de tractar de manera ràpida, sí.
Bueno, aleshores, en el punt en el que estem, com evolucionarà això? Com s'evoluciona? És a dir, els estats han aturat la vacunació 15 dies per aquests casos. Es continua vacunant assumint aquest risc, posant en aquest risc mínim, però hi ha un risc per un fi a qui li toca, realment, doncs, en fi, allò que se'n diu, en fi, maldita la gràcia, no? És a dir, que clar, es pren una decisió de parlar, no sé, amb els creadors de la vacuna, que hi ha aquest problema, i aleshores aquesta vacuna, doncs, no sé, entra en una nova fase, no sé. Què creus que passarà aquí? És a dir, es seguirà vacunant... i assumint aquest risc per la població, o hi haurà, diguéssim, doncs no sé, s'entrarem en una nova dinàmica de refer aquesta vacuna?
Primer hem d'esperar els resultats de la investigació. No sabem quins seran. Podem suposar, per les dades que tenim fins ara, en quina línia aniran, però no ho sabem. Primer hem d'esperar els resultats.
Qui la fa, aquesta investigació?
L'Agència Europea de Medicaments. Aleshores...
Que avui ha fet una roda de premsa... I ha vingut a dir que està investigant.
Dona a entendre que la investigació està en curs, sí. Està avançada i que els beneficis superen els riscos. No. Amb tota vacuna, amb tot fàrmac, fas una avaluació de beneficis i riscos. La qüestió és, si retires completament aquesta vacuna, imaginem el pitjor escenari possible. No. Imaginem que s'arriba a la conclusió que aquesta vacuna és inacceptable i que no es pot posar. Què implicaria això? Doncs que un 20% de la població de Catalunya, que és la que esperem vacunar amb AstraZeneca fins final de juny, doncs no es podria vacunar en aquest termini. Mm. Això, quantes infeccions, casos greus, morts, hospitalitzacions causaria? I pots fer una estimació de quin impacte tindria. Si en lloc d'abandonar completament aquesta vacuna, la poses i has de quantificar el risc que té, si és que resulta que en té, quantes hospitalitzacions addicionals o morts addicionals podries arribar a tenir? Serien moltes menys, probablement, per tant, això faria que la vacuna fos acceptable i arribes a aquesta conclusió que els beneficis superen els riscos. Hi ha una cosa que, si em permets, potser val la pena explicar, i és tot aquest condicional de si és que es confirma que els té, potser hi ha oients que estan pensant, home, si una persona es posa la vacuna i després... té un problema de coagulació, és que la vacuna que ha causat el problema de coagulació. Tenim tendència a pensar que si una cosa passa després d'una altra, la segona és conseqüència de la primera. I el gran repte que té l'Agència Europea de Medicaments és distingir el que és causalitat, que és que la vacuna ha causat el problema, del que és casualitat, que és que la vacuna s'ha donat abans, el problema passa després, però són esdeveniments independents. Això és el que s'està investigant.
Per tant, la pregunta que ara és, d'aquesta vacuna, de la fórmula que té aquesta vacuna, no es pot trobar una solució per solventar aquest problema, sinó que s'ha de tirar endavant aquesta vacuna, és a dir, perquè no saps el que ho produeix.
primer anem a... Falta veure si hi ha realment un problema o no hi ha un problema.
Home, a veure, quan hi ha tot un seguit de casos que es van reproduint a diferents llocs d'Europa amb aquesta vacuna, això vol dir que aquesta vacuna genera aquest problema, el problema de les trombosis.
No, precisament, això és el que estava intentant explicar.
A veure... Sí, és casualitat.
Els problemes de salut són un efecte secundari del fet d'estar viu. Tothom que està viu té, abans o després, problemes de salut. Es vacuni o no es vacuni. Aleshores, si hi ha un producte farmacèutic, un fàrmac, una vacuna, que incrementa aquests problemes, aleshores és quan la vacuna el desencadena. Com es compta això? Com s'investiga això? És una investigació que no és fàcil de fer. L'has de comptar bé. I el que es fa és comptar, simplement comptar. Quants casos esperaries tenir a la població general i quants casos esperaries tenir a la població vacunada? Aleshores, i això ho podem explicar amb l'exemple del problema que va emergir la setmana passada, la trombosi venosa profunda i les embòlies pulmonars. A la població general hi ha aproximadament entre un i dos casos cada 1.000 persones i any. Això què vol dir? Que amb la població vacunada a la Unió Europea, amb aquests 6 milions de persones vacunades, amb les dues setmanes posteriors a la vacunació, esperaries tenir entre 240 i 480 casos espontanis amb un volum de 6 milions de persones. I se n'han registrat, fins ara, una trentena. Posem que n'aflorin més, que se'n busquin més, però no n'hi ha més entre la població vacunada que entre la població no vacunada. Per tant, en aquest cas, la vacuna no comporta un increment de risc. I és veritat, aquestes persones ho han tingut després de vacunar-se. Uh-huh. Però això no vol dir que la vacuna ho hagi causat. Aleshores, el que s'intenta determinar és en quins casos...
Bueno, això és el que s'està investigant, si està la vacuna o no que ho ha causat, no? Estem en aquestes.
Sí, però el que vull dir és que a hores d'ara no podem pressuposar que pel fet que una cosa s'investigui s'arribarà a la conclusió que
no
és la causa. Potser s'arriba a la conclusió que en el cas de la trombosi venosa profunda, que és el problema més comú, no hi ha relació, perquè aquests casos hi haurien estat igual a la població no vacunada, com hi hauria casos de càncers o d'infarts o de qualsevol altra...
Vols dir que coincideix que amb una persona l'hagin vacunat i que tingui aquest coàgul al cervell, per exemple?
El tema del cervell s'ha d'analitzar per separat del tema.
Doncs que tingui trombosi. Vols dir que ha tingut una trombosi perquè havia de tenir una trombosi, que no ho ha provocat, o si més no, el que s'està estudiant és si ho provoca o no ho provoca la vacuna.
Exactament.
Ja. És a dir, ha tingut una trombosi perquè aquella persona doncs ja... diguéssim, tenia un quadre que tard o d'hora hagués generat una trombosi.
Exacte. Aleshores, però tot aquest enrenou, tot aquest embolic, tindrà un efecte col·lateral, que és, que precisament ja ho estàs apuntant, que és, es qüestionarà la seguretat de la vacuna. Mm-hmm. Encara que la investigació acabi dient no hi ha problema de seguretat, hem entrat en una dinàmica a causa d'aquesta decisions polítiques que s'han pres l'última setmana, en què, d'entrada, es retarda la vacunació, després es qüestionarà la seguretat de la vacuna, i després s'ha desautoritzat l'Agència Europea de Medicaments, que va dir una cosa, i després cada país ha actuat pel seu compte al marge de criteris tècnics. Per tant, aquestes decisions que s'han pres de paralitzar cautelarment la vacunació no són innòcues.
I després pot passar que hi hagi gent que digui que aquesta vacuna no vol que li administri.
Jo no vull aquesta. Jo no vull aquesta perquè quan el río lleva...
Quan el río suena, agua
lleva,
no?
Exacte, no?
Doncs això és una mica el que sempre demana, que el senyor Virgili, que sempre ha demanat vacunar-se amb l'Sputnik.
Amb la faixa, o l'Sputnik o la
faixa. Perquè tu et pots negar, no?, a vacunar-te amb aquesta vacuna.
Sí, tu et pots negar a vacunar-te.
No, a vacunar-me amb una vacuna. A la barata.
Josep passarà això.
Sí.
Que li diran, quina vacuna és aquesta? Aquesta no m'interessa.
Aquesta no la vull.
Això s'hi pot trobar, les autoritats sanitàries, amb el debat que ara mateix hi ha, no? O sigui, amb la polèmica que hi ha ara mateix.
Amb aquestes decisions que han pres, sí. No em consta que hi hagi un pla previst per això. El pla és, a tal persona li correspon tal vacuna que és la que tenim ara...
No.
I llavors, si aquesta persona no se la vol posar,
no
se la posa. No em consta que hi hagi un pla B per aquests casos.
Ja, però és que això, Josep...
Jo sí que el pago, però jo vull la russa.
Jo també.
Que, per cert, què sabem de l'Espugnic, que hi ha aquest seguit de notícies que si finalment les autoritats europees donarien llum verda que també s'administri l'Espugnic? D'això com està? Sabem alguna cosa?
Les autoritats europees, l'Agència Europea de Medicaments, sí? Va dir que per autoritzar l'Espugnic li fa falta que que qui ha desenvolupat la vacuna i l'ha assajat sigui transparent amb les dades i ofereixi les dades, i que fins que no tinguin aquestes dades no es podrà avaluar i per tant no es podrà aprovar. I aquest és el punt en què està en aquest moment. L'Sputnik està buscant llocs d'Europa, de la Unió Europea, on produir-la, perquè preveu que hi haurà una demanda a escala global. Això no vol dir que s'hagi de distribuir a la Unió Europea. No es distribuirà a la Unió Europea fins que no tingui la llum verda de l'Agència Europea de Medicament. Sí que és possible que alguns països, pel seu compte, com han fet Hongria, per exemple, acollint-se a la situació d'emergència en què està, la compri pel seu compte, però la Comissió Europea no la comprarà fins que no estigui aprovada per l'Agència Europea de Medicaments, i això no passarà fins que no siguin transparents amb les dades.
Hi ha una pregunta, Montse Lluçà, molt interessant, pel Josep Corbella.
Sí, perquè, vaja, a mi m'ho ha semblat, no? Perquè és un oient que pregunta si no podem saber quants casos de trombosi s'han detectat en les altres vacunes, en les persones que els hi han posat les altres vacunes.
És molt bona pregunta. Crec que són molts els que ens ho han preguntat. Quan es comencin a mirar les trombosis en les altres vacunes, les trombosis venoses profundes, aquestes que són més habituals, també n'apareixeran. Les que són les cerebrals, que són excepcionals, aquestes és possible que no n'apareguin, no ho sabem. Però aquests problemes de salut que són més comuns, quan es miri, naturalment que haurien d'aparèixer també.
Doncs pregunta ara mateix amb una difícil resposta, perquè encara no sabem les altres, la resta de vacunes, quines afectacions tenen.
Un últim apunt,
sisplau. Sí, per favor.
És un tema que hem intentat esbrinar avui i he de dir d'entrada que no ho hem aconseguit.
A veure.
Per quin mecanisme una vacuna d'adenovirus com la d'AstraZeneca pot desencadenar un increment de trombosis que afectin el cervell? Ho hem estat preguntant a alguns dels hospitals més grans de Catalunya. Ningú en sap explicar quin és el mecanisme. I fora de Catalunya també ho hem buscat alguns experts. Ningú sap explicar per quin mecanisme això podria passar.
Malament.
Bueno, malament.
Vull deixar constància de la ignorància en què estem sobre... Aviam, si no hi ha mecanisme, potser és que no passa. O potser és que passa per algun mecanisme que desconeixem, però... Però, en fi, tot seria molt més plausible si poguéssim dir no, naturalment sabem per què això passa, ho esperàvem. No ho esperàvem ni sabem explicar-ho.
Josep Corbella, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més.
Gràcies a vosaltres, un plaer, com sempre.
Igualment, gràcies per tanta informació. Periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut. Ara fem una pausa, 2 minuts, i anem al cinema. Ho farem amb Sergi Pàmies. Versió RAC 1.